Catalunya Ràdio. El suplement, amb Ricard Ostrell.
638.000 oients dissabte, 367.000 oients diumenge. Els més escoltats de Catalunya Ràdio.
El suplement, amb Ricard Ostrell.
Rècord històric.
I lo sabes.
10:37. Carme, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Fa uns quants anys, el Francesc, que és la teva parella, et va explicar una cosa a tu que havia portat en secret fins aleshores. De què es tractava?
Bé, va ser un moment especial, ja que em va dir, t'he de dir una cosa. I aleshores el primer que penses, com és habitual, doncs és, m'he enamorat d'una altra persona, em vull separar o... I no. I em va dir, és que jo sóc crossdress.
Crossdress.
I aquí va ser on jo em vaig quedar perplexa. Vaig dir...
Primer sabies què era aquesta paraula?
Doncs no, el que passa que amb l'anglès que jo sé que no és massa, doncs vaig deduir, doncs, algú de roba i no sabia massa bé el què. Aleshores li vaig preguntar, bueno, i això què és? I em va dir, doncs, senzillament, doncs, que a mi m'agrada, doncs, posar-me roba femenina, de dona. I degut a què? I des de quan? I em va començar a explicar, que de sempre, que des de que era molt petit, que ell, doncs, notava i sentia que, bueno, que li atreien la roba femenina, que li agradaven les ungles pintades, vull dir, tota una sèrie de coses que culturalment entenem que són habituals quan ets una dona.
I tu què vas pensar en aquell moment?
Em vaig quedar xocada, o sigui, va ser com... I això a què es deu? I això realment és un trastorn? I això és una malaltia? O què passa? O el cap et gira i no saps massa bé què fer.
I un punt d'autoculpa també, de què he fet malament jo, potser? No,
això no em va passar mai, en cap moment. I llavors li vaig dir, i aleshores com ho fas o quan ho fas? Perquè, clar, què passa? Que tens una doble vida, que no sé, que potser ets artista, vull dir, et comença a venir al cap tots aquests tòpics i...
Com justificant-ho, no?
Sí, tots aquests perfils que tu et sonen d'una pel·lícula que has vist, doncs, de quan eres més jove, de què sé, persones conegudes que dius, a veure, i què? I tot això a on et porta? I llavors, tranquil·lament, vam començar a parlar i m'ho va començar a explicar. I llavors, clar, jo en aquell moment, el primer que vaig fer, vaig dir, bueno, no sé, jo això, tot això no ho entenc. És molt estrany. Al cap de 15 dies ens n'anàvem als Estats Units tots dos un mes de vacances. Feia 25 anys que ens havíem quedat.
Imagina't aquell viatge, com es planteja.
Molt raro. Jo en aquell moment va ser com...
Ai.
No sé, aquesta persona que tinc al costat, exactament, què li passa, si se li ha girat la xaveta o què haurem de fer.
I us ho com et vestiràs. Al psicòleg, per exemple?
I tant. Això és el primer que jo vaig fer. En aquell moment vaig dir, doncs mira, jo no entenc massa tot plegat, però crec que comencen en el psicòleg.
De fet, en el moment en què la teva parella et va explicar que era crossdresser, tu vas tenir la necessitat de fer un diari que explicaves les teves vivències. I vas escriure coses com aquesta.
Va passant el temps i el que no acabo de dur bé, de fet ho duc fatal, és trobar-me per casa vestit. Cada cop que entro a casa em trobo una tieta. El meu marit transvestit, vestit de la manera més estranya. És que no la suporto, aquesta senyora. Sovint penso que el millor que podria passar és que es morís. Sí, mort. Que fort, pensar això. Em sembla horrorós. Però mira, m'allibera, tu. No hauria d'explicar-ho a ningú. Ningú sabria el que ha passat. S'emportaria el secret a la tomba. Every time that you
get undressed... Xesca, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé, gràcies.
Quant de temps ho vas portar en secret, això?
A veure, és una cosa que la portes sempre. El que passa que, en el meu cas, era una cosa relativament intermitent. Hi havia moments de més, diguem-li, necessitat, i altres que, bueno, que seguies les normes, seguies la vida i passant. Però
ho feies com d'amagat, això, no? Entenc.
Sí. Totalment, clar. Culturalment... No sé, és una cosa prohibida. És molt estrany, poc habitual, bueno, li podem dir de moltes coses, i clar, t'amagues. Al començament, sobretot, t'amagues. I a més, amb una culpabilitat molt bèstia, no? Perquè dius, què em passa? No? Però bueno, clar, és allò de, t'hi sents bé, ho fas, clar, i ho deixes de fer per culpabilitat, perquè dius, ostres...
No. És una història la que estem explicant d'èxit, perquè tant la Carme com la Xesca estan, diguem-ne, en un moment de relació... Bueno, no sé, ara aquesta nit hi ha hagut alguns plats trencats, però que en principi la cosa va bé, no? Vull dir que després de tot aquell procés que vau viure, que segurament molts de vosaltres, els dos potser, ja vau pensar que aquella relació es podia arribar a acabar, perquè era un trencament o un qüestionament, trontollava tot, ara esteu, diguem-ne, una relació més que estable, no?
Sí, podem dir que sí, sí, sí.
Es pensa en els plats trencats d'ahir. Que...
No, és aquest punt de respecte, d'entendre el fet i de comprendre, no sé, totes aquestes paraules que de vegades volen dir, sembla que vulguin dir el mateix, però que tenen continguts, sentits diferents.
Aquesta és una de les històries que es recull a Enfem, un documental que agafa el nom d'un club barceloní que s'autodefineix com un espai discret per a persones, crossdressers i transgènere per guardar les seves pertinences i fer activitats socials.
Yo sospeché todo. Yo digo, ¿te estás jugando? Encontrarte las maletas en el rellano de casa y que te digan a la puta calle. Así de claro. Y lo sospeché. Y pensé, ¿realmente lo que yo llevo dentro vale tanto? Y la conclusión fue que sí. Y en el momento que estaba crucial, me venían ganas de volver a tirarme para atrás, como siempre he hecho, o siempre hice, hasta que, no sé, yo creo que algo me iluminó de decir, ¿y cuándo durará eso? ¿Qué? ¿15 días? ¿Un mes? Y tornarás hasta igual. Entonces me aguanté, y claro, me tuve que ir de casa. I want to break free.
Que aquest documental té aquesta gràcia que es parla sense vots i que, a més et qüestiona tantes coses amb frases tan normals, no? A més de la Carme Parera i la Xesca Ferrer, que també ens acompanyen avui a l'Estudi 1, també tenim l'Alba Barber, que és antropòloga i directora del documental Enfem. Bon dia, Alba, benvinguda.
Hola, bon dia.
I la Mar Llop, que és directora de fotografia d'aquest documental i que també va ser membre durant uns quants anys del Club Enfem. Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Un espai discret per persones crossdresser i transgènere. Abans de res, hauríem d'explicar, potser, Alba, què vol dir això de crossdresser i transgènere, i a què ens referim?
Uf, jo crec que aquí hi ha altres
persones... Clar, no?
Sí, jo crec que ho ha quedat clar, o hi ha altres persones que són més idònies que jo, precisament per parlar de la seva experiència.
Però la teoria quina seria? La frase teòrica?
Sí, jo sempre ho defineixo una mica com el crossdressing, no? Això de vestir-se amb roba del sexe, aquest sexe
preconcebut. El que enteníem com transvestisme.
Sí. Sí que és veritat que la comunitat ha utilitzat durant molts anys el paraigües del crossdressing, aquesta paraula anglosaxona, realment una mica en un procés de diferenciació social amb l'herència que hem tingut en l'imaginari de la travesti que ens van deixar en herència, doncs, els moviments de lliberació sexual durant el tardor franquisme o la transició. Quan jo em pregunten, no?, i no tinc companyes que viuen en pròpia pell aquesta experiència al costat, des de l'àmbit teòric jo el que dic és que el crossdressing, aquest travestir-se, refereix a una presentació i representació social del propi cos d'una manera diversa en relació al temps i a l'espai que s'habita.
Per tant, Marc, seria una cosa que el gènere no és una cosa estàtica. Evoluciona, canvia.
Tothom evoluciona, no?
Si sí, no evolucionem, però el gènere sembla que no? El gènere és com la identitat, a vegades, no? Ara que ho parlàvem amb Manel Valls. O què?
Bueno, quan tu tens un sentiment de no estar còmode amb el teu gènere, aleshores potser el pots evolucionar. Si no l'evoluciones, doncs vas morint allà una miqueta i vas tenint pors i vas tenint com... No acabes de viure en tranquil·litat, no? I llavors altres persones que hem bellugat una miqueta, doncs hem fet un procés trans i ens hem posat més en un lloc més còmode per nosaltres. No?
Perquè sempre us heu de justificar, Xesca?
No, justificar com a tal, no. Clar, què s'entén per justificar?
Perquè molta gent deu dir, això és una moda, això és una mania, això és un fetichisme...
En general, la gent no pregunta.
Ja.
Sí, la gent no diu res.
Mira, fa aquella cara i diu...
Exacte, mira, notes que et miren...
Vull dir, ai, les mirades, ja. No?
Sí, el que passa és que també acabem, almenys jo he acabat aprenent a no mirar. Vull dir, sé que em miren, ho tinc claríssim, de tota manera, si una miqueta de costat sí que ho veus, no? Aquesta gent que se'n queda mirant i pots imaginar-te, clar, imaginació, què pensen, no? Però en general la gent tampoc pregunta, ni molt menys, vull dir...
Perdona, jo crec que precisament el silenci i el secret és el que estructura o defineix la pràctica del travestisme, del crossdressing. És més, també doncs, estructura una pròpia entrevista radiofònica que es comença per aquí, posant això en lloc de preguntar què has après d'aquest procés. Mm-hmm. O què és el que desitges i t'agrada, o quin és el procés de politització que ha acompanyat aquest que avui en dia pugueu ser aquí, no?
De prendre consciència, no? Fins i tot com a classe, no? De dir...
Bueno, sí. fins i tot comenceu l'entrevista per aquí. És a dir, el silenci i aquest secret cobreix i permea de manera permanent aquesta pràctica. Llavors, sí, és el que diu, no? Com jo he après a desmirar, a no mirar. Però és que realment, si algú hi ha equivocades o hi ha per fer pedagogia, és amb les mirades que oferim pel carrer, no? Les persones.
Evident, sí, sí. Marc, explica'm com és això del Club Enfem. Com està pensat? Com funciona?
El Club Enfem és un armari gegant. Hi ha molts armaris, hi ha unes sòcies que tenen una clau i poden anar allà a vestir-se i travestir-se. Hi ha que es queden allà dintre, hi ha que surten al carrer, que van a fer una passejada... I al final hi ha un dia a la setmana, els dijous, que és el dia de trobada, i es xerra molt. És un lloc on la gent s'empodera, parla dels seus problemes, de les seves pors, i com un centre de teràpia gegant, no? És un centre d'acompanyament molt gran, on hi ha gent que segueix estant allà fent això, el crossdressing, però que ha servit per moltíssima gent fer un pas endavant cap a un procés trans, no?
En el documental, un crossdresser es defineix així.
La sexualidad es algo cosa de cada uno. No tiene nada que ver con esto. Esto es una admiración y un amor absoluto tan bestia por todo lo femenino que necesitamos sentirlo dentro de nosotros. Pero es in-out, tanto dentro como hacia afuera. Amamos a las mujeres y nos gusta serlo. Y eso es lo más bonito del mundo.
Aquí també es confonen molts conceptes com la identitat de gènere, l'orientació sexual... Tu, per exemple, Xesc, en el teu cas, t'agraden les dones.
Sí, sí.
Vull dir que no té res a veure una cosa amb l'altra.
No té res a veure, però absolutament. Vull dir, aquesta societat ho confon tot, o ho centra tot en la part, diguem-ne, sexual, no? O sigui, acabes...
I per sexualització.
Sí, totalment. Si és una qüestió, clar, jo estic en un moment que per mi, jo ho simplifico molt, és una qüestió de gustos. A mi m'agrada anar així, punt. No entro en definicions de home, dona, no sé què. No, vull dir, ni el sexe, vull dir... No té absolutament...
Ets una persona queer, no?
No, perquè ja m'estàs posant una etiqueta que jo no vull.
No voleu, però sí que us deveu sentir molt...
Jo no vull etiqueta.
Alliberat és la paraula, des de que heu fet el pas, diguem-ne?
Sí.
Sí, hi ha unes pors que ja res no hi són, no? Jo penso que s'ha d'explicar i que... separar una miqueta els conceptes, no? Una cosa és el sexe amb el que naixem, una altra cosa és el desig que tenim, una altra cosa és com et sents tu i un altre tema és l'expressió que tens, no? Quan tu separes aquests quatre paràmetres que normalment van lligats, l'expressió amb el desig sexual i el sexe amb el gènere, tu això ho trenques i pots construir-te molt millor.
Sí, la Carmen sembla que és en el documental que parla de com un puzzle, no? Que quan passa això es desmunta i has de tornar-lo a encaixar i veure si encaixa o no, no?
A mi m'agrada també parlar doncs, del gènere sentit, perquè evidentment estructurem el gènere culturalment en funció d'on vivim i del que es porta en aquell moment de l'època que estem vivint. Quan les dones van començar a posar pantaló per primera vegada, era una cosa molt estranya. I ha arribat un moment en el que això s'ha normalitzat. Yeah. Quan comencem a veure culturalment homes, físicament, aparentment, el que entenem com a home biològic, amb ungles pintades, amb faldilla, amb roba més ambigua, que les passarel·les ara comencen també a posar-ho, això deixarem de veure-ho, senzillament perquè ja estarà. Ja ho tindrem allà.
Però jo us veig com unes persones molt valentes, perquè al final esteu desafiant un estereotip, és a dir, allò que pesa tant en la societat, tot ho envolta, tot ho ataca d'aquesta cosa que estem parlant ara, eh? La família, per exemple, no?
Sí.
A l'escola, vas a comprar un supermercat, és a dir, tot està envoltat d'aquesta mirada
binària,
que sempre t'assenyala...
Una mirada binària. Home-dona.
Sí, home-dona, exacte. Sense matís.
Sí. Bueno, hi ha una època en la que ets invisible. Jo em vaig adonar, i reia molt, l'època del principi que anàvem pel carrer així, doncs que la gent que ens coneixia es dirigia a mi i ell era invisible. Llavors dèiem, és etapa d'invisibilitat. Ara ja no. Ara la gent ja ho vam explicar, a casa ho hem explicat, a la família ho hem explicat, les nostres filles ho saben des del primer moment. I el fet d'haver-ho explicat a nosaltres ens ha alliberat a ells els ha incomodat fins que ho processin, igual que nosaltres.
Clar, però, per exemple, Xesca, tu creus que si no haguessis tingut parella ni filles t'hagués costat molt menys fer aquest pas?
No tinc ni idea.
No ho sap.
Ja. No ho sé ni ho sabré
però és probable,
mai.
No?
No t'ho contesto. Ja, ja. No ho sé.
L'escena...
Ja, 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 d'acord.
No puc saber-ho.
Però vull dir que tot et condiciona, que també et condiciona. Depèn d'aquesta decisió, també ho veus pensar, veure, això, no? Ho poses sobre la taula.
Sí, ho pots plantejar, però que realment és un fet tan real com que, com no podem tornar enrere...
Ja, ja, ja.
Sí, sí que està clar...
L'acompanyament sempre és bo.
Que la vida que he portat fins ara, en una altra situació, gairebé segur que seria diferent, però... Què hagués fet?
No, l'escena en què sortiu vosaltres amb les vostres filles és d'una emotivitat total, sí, aquesta sí. Comprensió, aquest parlar-ho tot, però també hi ha altres casos que l'Alba recull al documental en què hi ha un trencament absolut amb, la família. Mm. Total.
Sí, sí, sí.
De quedar-se sol.
Això és una llibertat que tenim cadascú, la d'acceptar... Primer entendre, si no entens no pots acceptar mai, i la llibertat d'acceptar o no aquella circumstància depèn també de l'estimació real que tinguis amb aquella persona.
I la interpel·lació també com a telespectadors d'aquest documental de preguntar-te tu què faries si el teu pare doncs,
clar, vaja, clar.
Anés cap a aquest camí, no? O potencies aquest canvi.
I també pensar en la feina, que segurament moltes persones, segur que hi ha casos de persones que han estat acomiadades a la feina per ser crossdressers, no? No sé si coneix algun cas, Marc.
Bueno, per ser crossdressers no ho sé, perquè com que es porten secret, doncs igual en aquell cercle doncs no se sap, no? Però és una de les grans pors de l'hora de fer un procés trans, no? Una de les pors és la feina, de quedar-te sense, i l'altra són les relacions afectives que tens, no? Que t'acceptin com ets, no? Penso que són els dos grans pesos que tenim.
Alba, tu consideres que la generació dels que té ara 50, 60 anys és una generació que ha patit especialment aquest rebuig de la societat?
Tornaria a dir, no sé si vosaltres seríeu més idònies en respondre aquesta pregunta. Sí que és veritat que els àmbits de representació han canviat, vull dir, internet, i amb el boom d'internet finals dels 90, principis de 2000, realment ha permès com eixamplar molt més els models, no? I que arribin d'una manera molt més senzilla. Llavors, la gent d'aquesta generació, a través de la xarxa, va contactar amb aquesta noció i va ser realment, per moltes, un procés alliberador, encara que potser hagin necessitat 10 anys per fer el primer pas cap a infem, no? D'un armari de casa, un armari col·lectiu, encara que encara no públic, entre cometes.
I per què és important això que ara explicava l'Alba, de fer visible aquestes realitats per normalitzar-les? Vosaltres per què considereu això i per què heu participat d'aquest documental?
És, per mi és fonamental. Jo crec que a l'etapa que la criatura és petita a les escoles, jo treballo de mestra des de fa més de 30 anys, sempre, tota la vida ens hem trobat en algun grup o altre un nen o nena que no acabava d'encaixar exactament amb el que entenem com a nen o nena. Quan ets petit no hi ha cap problema, se'l deixa jugar i fomentem el joc.
Però se'l condemna com a fracassat de la societat, no? De dir,
però a partir
no arribarà
d'un moment,
lloc.
Aquita, a partir d'un moment determinat, ja si et ve amb unes ungles pintades, ja això no toca, que tu ets un nen. O una nena molt masculina.
Aquí les
doncs
famílies també tenen un pes, és el que deies.
Sí. I és el binarisme. Llavors entrem aquí, tothom s'incomoda i aquella criatura que fa es retreu i senzillament ja no ho expressa.
A l'última temporada, Marlí, per exemple, vam veure la Quima, que és una professora trans.
Només voldria demanar-te discreció.
Discreció significa que em posi una caçadora i que em deixi patilles?
Soc la directora d'aquest institut i no m'agraden els problemes. La meva feina és solucionar-los.
No em facis perdre el temps. No canviaré cap aspecte de la meva vida per tu.
A veure si ens entenem. Hi ha una cosa clara. Vas vestit de dona.
Soc dona. Visc com una dona.
Sí, però es nota que no ho ets. Hey, baby,
won't you look my... I la força de la televisió, la força d'una sèrie com aquesta, i també qüestionar coses, és una de les formes de fer-ho. L'altra és fer un documental com ha fet l'Alba, i que esperem que el puguem veure aviat, no, Alba? Quan serà això?
Home, desitgem que la televisió pública, en principi, va en no molts mesos, i de cara...
És probable que el veiem aviat, eh? D'aquí un parell de mesos.
És probable, encara com no es pot fer públic, però desitgem.
Per això nosaltres apretem des d'aquí, perquè si això serveix alguna cosa, serveixi, perquè és un documental que està fet sense complexes i explicant una realitat que hi és i que s'ha de també posar sobre la taula, i més des d'una televisió o una ràdio pública, és evident.
Tant de bo, i des del maig també el comencem a fer públic per cinemes i fem
Fantàstic.
Projeccions per arreu del territori català. A partir del maig es pot veure a la web emfemdoc.com.
Emfemdoc.com, doncs allà trobareu més informació. Avui ens acompanya la Carme Parera, la Xesca Ferrer, l'Alba Barber i la Mar Llop. Us agraïm moltíssim que heu vingut avui al suplement, de veritat. Moltíssimes gràcies.
Gràcies. Que vagi bé.
I bon diumenge. Adéu, fem una pausa i arriba el Quatre Gats. Fins ara.